L'opció millor. 664 652 798.
Actualitzada.
Més fàcil. Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
Santi Enrique, concessionari oficial Nissan, et porta la nova generació del líder dels crossovers, el nou Nissan Qashqai, electrificat i amb etiqueta Eco de la DGT. Deixa't seduir per tota la gamma Nissan a Santi Enrique Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers, Sant Cugat i Terrassa, i ara estrenem ubicació a la carretera de Prats de Lluçanès a Sabadell.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la Gala Femenina de Futbol Europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Bon dia, sóc el teu algoritme. Sé quantes hores entrenaràs, sé quin menjar demanaràs, sé què vols.
No, no ho saps.
Romeo Tonale Hybrid. Live unpredictably.
Vine a veure'l a Auto 88. Concessionari oficial Alfa Romeo a Barcelona i Mataró. Auto88.com.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el...
92.801. 92801. De la sèrie 5. 005.
Aquest número ha obtingut un premi de 9 milions d'euros. 15 milions si s'ha jugat al cuponazo XXL. Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, tu ho diràs. Amb Dani Aguilar.
Aquests els coneixes, Irigoyen, o no els coneixes, aquesta gent que sona? El Ferrus ja riu.
No estava...
No estaves escoltant,
no
eh?
No estava escuchant.
No estava atent, eh? Qui és aquesta gent que sona, sí. Ferrus? Volia de saber.
Bastant, Imagine Dragons.
Imagine Dragons, eh? Gràcies. Joan Ferrus, aquesta és la... Veu del nostre tècnic. Hola, Ferrus, bona nit. Que no t'he dit bona nit.
Bona nit.
Un plaer, com sempre, que estigui el Ferrus aquí a l'altra banda de la peixera. És una seguretat, una assegurança de vida al Joan Ferrus. Tres minuts per sobre de la mitjanit amb el Martí Molina, amb el Marc Marmà, amb el Damià López. Entra l'Àlex Massana a l'estudi. Hola, Àlex, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit de nou.
Volem parlar uns minuts, i de fet ara serem un moment a Pamplona, d'aquest nom que està revolucionant el futbol de la primera divisió en els últims dies, que és Abde. Està sent notícia, està quallant, i de quina manera l'Osasuna Massana és un dels noms del moment.
Sí, ell signa l'1 de setembre amb l'Osasuna, s'ha dit pel Barça, des d'aleshores, des de la jornada 4 a la 10, 3 titularitats, el Bernabéu contra el Madrid, a casa contra València i l'Espanyol. Ahir ha disputat 7 partits, 3 de titular, 4 de suplent, 304 minuts acumulats en total, cap gol, això sí, dues assistències, la d'ahir sobre Budimir i la de la victòria de l'Osasuna al Sadar contra el Rayo per 2-1 amb gol de Rubén García en el 90, després d'una gran jugada individual del marroquí, molt similar a la que fa ahir defensa tres defensors de l'Espanyol, que no acaba per poc en gol. Per cert, que ara que tenim en el debat als extrems, sí, si juguen a cama bona, a cama canviada, Abde ha jugat la gran majoria de minuts de l'Osasuna a cama canviada, és a dir, al perfil esquerre.
Doncs això m'acaba vagi cap a Pamplona. Algú que el veu, vaja, cada dos caps de setmana al Sadar, el company de Navarra Televisió és català, company nostre, l'Albert Prat. Hola, Albert, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit, Dani.
Què tal, Albert? A veure, és tal l'impacte que nosaltres percebem des d'aquí, el que esteu percebent des de Pamplona?
A veure, jo et diria que és l'impacte d'aquest últim partit, sobretot. Abde va arribar, com deia l'Àlex, va arribar l'últim dia de mercat, va arribar una mica com per sorpresa, la plantilla es donava per tancada, però el dia abans va començar a sorgir el rumor i va acabar arribant. perfil a la plantilla, a més a més, que existia. Quique Barja és aquest extrem driblador, però evidentment el nivell que està mostrant ha de fet, en aquest últim partit, això del Sadar contra l'Espanyol va ser una cosa que feia molt temps que no veien un camp.
Clar, en general, un camp de futbol. Perquè a nivell d'afició també està enganxant molt.
Si m'ha quedat de peu ahir, no?
Sí, per això ho dic.
Doncs et diré que avui el debat era un pèl estrany, eh? Des del meu punt de vista, evidentment, aquí Osasuna és un món curiós. El debat d'avui era si realment Abde era tan bo o era massa, diria la paraula exacta, era xupón.
Apa. Val, o sigui, acusant-lo d'individualista. Individualista,
doncs una mica sí. També és veritat que no és un tipus de jugador que estiguin molt acostumats a veure aquí a Pamplona. L'altre dia em deia avui que estan acostumats a veure l'equip rival, normalment.
Clar.
Aquí els jugadors de banda no solen tenir veure algú superar rivals amb tanta facilitat com ho va fer l'altre dia contra l'Espanyol. No és habitual i estan encara una mica, jo crec que sustança una mica a les expectatives.
Val, és a dir, que encara li ha de donar uns partits més amb aquest nivell per tal que, diguem, s'acabin de creure aquesta figura, diguem, deixem-ho així.
Sí, vindria a ser una mica això. És la meva opinió
com a
una mica outsider a vegades.
Sí. I Iagova, què en diu? Iagova, imagino que sí que deu estar encantat amb un perfil així.
Evidentment, de fet, Iagova no, és algú que no regala minuts. No regala ni minuts, ni posicions, ni res de res. Per tant, si realment hi confia i el posa de titular, de fet, va jugar de titular al Bernabéu i va ser una de les notes positives també en atac, és el jugador absolutament més autosuficient que té Osasuna, i a partir d'ara faltarà veure una mica, també és un entrenador que rota moltíssim, que no es casa amb ningú, s'ho haurà de guanyar cada setmana, i això segur que li va bé també si té ganes de tornar al Barça.
Sí, segurament sí. El veu cada cap de setmana, l'Albert Prat, el company de Navarra Televisió. Albert, una abraçada forta.
Una abraçada.
Bona nit, que vagi molt bé. Respecte a Abde, a veure, opinions, deia el Marc, a veure, una unpopular opinió,
sí,
no, Marc?
Sí, que és, i m'ha sorprès anar una mica en la línia del que pensen alguns allà al Sadar, que...
És un xupón, vas dir?
No, és un jugador que entra molt pels ulls, per als espectadors, però que...
Highlights, vols dir?
Sí, i el partit d'ahir és el més rodó que ha fet. Jo l'he vist ahir, el dia del Madrid i el dia del València també, però, per exemple, a l'Osasuna ja juguen molts cops Ximi Ávila. Clar, és difícil la competència que té. Però, clar, si és que se la juga gairebé sempre, és a cara o creu. O sigui, a cara o creu, se'n va o no se'n va. I, aleshores, un cop se'n va, que potser... És que no tinc l'estadística de quants regats acaba superant, però després ha donat dues assistències. Dues assistències que són 6 punts, perquè són dues victòries. Per tant... Chapó, jo crec que si el 31 d'agost, quan el fitxen, diuen que Abde donarà 6 punts amb dues assistències, ja els hi val la pena la sessió. Però és a dir, context Osasuna. Quan l'intentem traslladar en context Barça, és que no el veig de cap manera. És a dir, és un jugador que crec que li costa o li costaria dir avui encara entendre el joc. Ara, per treure'l en un partit que el tens complicat, que rebi a tres quarts, que se la pugui jugar i posar la pilota, doncs d'acord, però no el veig un jugador de dia 8 tan madur com perquè pugui venir la temporada vinent, i que potser ens sorprèn, perquè estem al mes d'octubre, però a dia d'avui no el veuria titular en aquest Barça ni molt menys.
Bueno,
no, no vull desinflar el globus.
Però per això tenen les sessions. No? O sea, lo cedes, o sea, que no pase lo de Cucurella. Lo cedes justamente para que crezca y de alguna manera vos te puedas beneficiar, y Osasuna también, del crecimiento del jugador, porque evidentemente acá no iba a jugar, y menos si le trajiste a Rafinha,
si ya sobrepoblació sense
Ferran Torres, o sea, todos jugadores por los que invertiste mucha pasta encima, no es que los tenés que poner sí o sí.
Yo creo que, és a dir, s'ha de fer de futbolista Abde. O sigui, Abde és un gran extrem, és un jugador que té un gran 1 contra 1, però s'ha de fer futbolista. Que ahir va meravellar la gent de peu, perquè va ser al·lucinant, jo crec.
Sí.
I el que deien, que feia temps que no ho veien, perquè, clar, un jugador de l'Osasuna que cada cop que rep, cada cop desborda, genera perill, genera ocasions. El dia del Madrid també ho va fer molt bé, però... és si marxa o no marxa del lateral. Després no et genera més coses per dintre i li costa interpretar més el futbol des del meu punt de vista.
Jo crec que és un tipus de jugador, perdó, que necessita la confiança de l'entrenador 200%, que l'entrenador se'l cregui. Com diu el Marc, se la juga sempre en el moment en què es trobi un entrenador que li digui ei, para, la pròxima cap enrere. Una cosa és que l'entrenador li matisi coses i li faci entendre el futbol més, però al moment en què l'intenti coartar aquesta llibertat i aquesta manera de ser ell, jo crec que Abde s'acaba. És un jugador que en l'equip on estigui, en aquest sentit crec que Rassate li està fent molt bé, ha de fer que sigui ell, que se la jugui cada vegada, que ho intenti. I, esclar, en clau Barça és difícil perquè se la jugui Abde, se la jugarà un que sigui millor.
Dembélé, bàsicament Dembélé.
Clar, però aquí entraríem si Dembélé és el millor per jugar-se-la.
Sí.
Ho deia abans el Juan, que el seu amic li ha dit que el Barça hauria de tirar-se uns metres enrere. Tots sabem que el Barça no es tirarà mai uns metres enrere. Però, clar, perquè se la jugui Abde, el Barça és nivell màxim. Abde no és nivell màxim en aquests moments.
No, te lo decía en el caso de Dembélé Matizo. En caso contra el Inter, que no me acuerdo, que creo que lo hablamos acá, que habían jugado todo el juego, lo habían cargado sobre Dembélé.
Sí.
Si vas a hacer eso, tenés que tirar el equipo para atrás, porque si no lo perdés.
Sí,
Però vaja, que ens parlava el company de Quique Barja, que és un bon jugador, però Abde, jo no, crec que està per ser molt millor jugador que Quique Barja i que qualsevol que té Osasuna, que es deixin de debats de si és massa xupon o no, que el disfrutin, perquè fa molt que no veuen un jugador d'aquests que cada cop que té la pilota tens la sensació que pot passar alguna cosa i generar expectativa. I hi ha molts equips que no tenen futbolistes així, que el disfrutin perquè després d'aquesta temporada no sabem quan tornaran a tenir la possibilitat de tenir un jugador així.
Bé, també és veritat que ahir li van posar de parella de ball a Calero, que tampoc seria, la persona més indicada, diguem, amb carinyo i respecte per tapar les exuberàncies d'Abde.
Con cariño y respeto. Y lo reventó al pobre Calero.
Però dit
Calero és el pobre.
No, en principi, aquella no és la seva posició. Però al final sí que Abde és un jugador que pot aspirar una miqueta més que l'Osasuna. No arriba a nivell Barça, però sí que pot aspirar a un equip una mica més ben treballat i amb les coses més clares. Doncs per què no un Sevilla, per exemple, doncs és un perfil de convalència.
Sevilla-València sempre són els exemples.
Sí,
quan
sí, anava a dir València.
Perquè l'Atlètic de Madrid ja ha fet el salt i està per sobre.
Sí.
Jo el poso ja a nivell... Però és aquest equip que està flirtejant amb Champions, constantment Europa League.
Premier, segons com, també.
Sí, el repte és la continuïtat. És a dir, la temporada passada, quan jugàvem al B, va fer, jo crec, un dels millors gols també de la temporada del B, que agafa la pilota al mig camp... I aleshores, però a veure, si té aquesta continuïtat, i aleshores li compro un al Martí, si Abde és capaç de fer el que va fer ahir durant 15 partits, no et dic cada cap de setmana, perquè cada cap de setmana aleshores sí que se'n va a l'Atlético de Madrid, o que vinguin al Barça, però 15 partits sí que ja aleshores pot fer aquest salt. Allò que diuen quan està amb la fletxa vermella cap a dalt i amb confiança, era el partit d'ahir, això... hauria de demostrar-ho més sovint.
Parlava ara del Sevilla, el Martí Molina, entre d'altres equips. Un Sevilla que demà visita el Real Madrid amb una visita il·lustre al Santiago Bernabéu.
La història del futbol no ha tenido equipo invencible. Yo creo que cualquier equipo te puede ganar con más calidad, con menos calidad, porque el fútbol es una forma de calidad, naturalmente, de compromiso.
Li preguntava a Ancelotti si el Real Madrid és un equip invencible. És molt de... Aquestes preguntes, Jo no m'imagino. A Xavi Hernández pregunta-li, és un equip invencible el Barça, Però vaja, deia Ancelotti que evidentment que no és un equip invencible, només faltaria. Demà una visita il·lustre al Santiago Bernabéu, Damià López, que el talismà va cap allà a fer la feina, que segur que la farà.
Estem tenint un gran any.
Exacte, per demà, amb Courtois, que torna a la llista, també hi és Benzema. Hi ha hagut alguns dubtes durant el dia, però també hi és Benzema. Compte el Sevilla de Sant Pauli, les baixes, torna a marcar, però per exemple Nianzú és baixa. A veure, de cara a demà, esperances, no esperances, amb el Damià sempre confio, però futbolísticament...
Gràcies.
Jo no. Jo així d'entrada ho veig difícil. Perquè és el que parlàvem de la confiança fa molt, l'estat d'ànim del Madrid és tant que són capaços de preguntar-li a la sala de premsa si són invencibles, no?
Bueno, un poco tirar los pelos a preguntar, ¿no? No es el momento que puedes ir al Madrid. Ha tenido momentos de invencible en serio, no ahora, ¿no? ¿Lo ven realmente ahora como un equipo invencible?
No, jo el que estic veient és que
és sòlid.
Sí, és molt pràctic, és un equip molt pràctic i que li ha sumat amb Rüdiger i Tchouaméni que el fan encara més sòlid. És a dir, per mi em pensava que l'absència de Casemiro els hi afectaria molt més del que...
Estic totalment d'acord.
Del que els hi està afectant. A mi sí, sí. m'està sorprenent molt com han sigut capaços de quallar ràpidament Tchouaméni, Casemiro i Kroos. I veurem demà, en principi serà un altre cop amb Fede Valverde a davant, que està sent ara doncs, la gran... No? És a dir, a sobre els jugadors que sumen a la causa, Rodrigo fa dues setmanes, ara Fede Valverde, vull dir que és com que tot els hi va de cara. Però vaja, he començat dient que no, i, però...
Mira, i poc a poc em vas animant, no? No? Juan?
Yo creo que es un buen momento para el Sevilla para...
¿Sí? Sí. ¿Estás de acuerdo, Martí, tú también?
Sí, sí. Sí? Sí, jo, Martí confia, eh?
Jo futbolísticament no té arguments el Sevilla per guanyar a Madrid, però quan comences a, psicològicament, comences a... Bueno, ja, els hi fotrem un carro, que si som els millors del món, que si... Quina banda! Que és com estan plantejant el Madrid. Quan el Madrid planteja els partits així, moltes vegades s'enganxen els dits. I falta que al Sevilla li surtin les coses i que Sant Pol li embogeixi, com perquè acabi sortint cara. Futbolísticament, no hi ha arguments, serà una golejada del Madrid. Ara, si anímicament es despisten una mica, per què no?
Sí, sí, jo veo un 2-2.
Ah,
mira. Ara ja donem carai, resultat, eh? Fins i tot.
Ah, bueno, porra, ja, porra, estem, eh?
Ja porra.
Nos venimos arriba.
No me vine arriba. Sí, vine arriba. És tarde, ja. O sea...
No tan tard, no pateixis.
Jo vaig un 3-0, però.
Epa. No, quiero decir, veo que el Sevilla le puede plantear un partido al Madrid un poco alocado, en que el Sevilla le venga bien y ahí pesca algo.
Ancelotti li té molta por al Mundial, ha manifestat els seus temors per activa i per passiva, i em sembla que la idea que té, evidentment, ell no juga i no pot controlar, és sumar el màxim de punts, intentar treure el màxim avantatge en els partits que queden d'aquí a que es pari la competició.
Mira, precisament parlant de Mundial, demà a les 9, aquest partit, amb el Damià López des de Chamartín, en directe al Superesports, amb el Xavi Puig, el Molló, el Ballera i companyia, i el Massana. Però ja han començat a sortir les prellistes del Mundial. Uf. Ara ja sí, eh? Ara ja arriba aquest moment.
No hi ha prou futbolistes per tantes prellistes.
Pateixo que acabin convocant el Juan a la prellista d'Argentina.
Comencen els partits d'amagar la cama.
Però sí. ¿Vieron el vídeo d'Argentina de Quilmes?
El tinc pendent.
No l'he vist.
Ah, però si te lo passé a vos.
Sí, però el tinc pendent.
Que sinvergüenza. No, mira lo que le pasa.
Que sí, però estava enfeinat, Juan. Bueno, nada, es emocionante, es emotivo, ¿no?
Todo lo que tenía para aportar.
Le ha dolgut.
Sí, porque aparte le pasé la canción, todo. No, me duele.
Las prellistas...
Desde el 86, que Argentina
sí?
No...
Sí, sí. Bueno, a Juan y confía.
Sí, yo confío. Bueno, y del 2002, o sea, en los últimos... Del 86 acá, ¿cuántos? Argentina, Brasil. Del 2002, que no era una selección sudamericana.
2006 es...
Van a ser 20 años.
Italia, sí, sí. España... Alemanya i França.
I França, 2018 a Rússia. Sí, sí.
Sí, sí. Bueno, veurem.
Divendres que ve és dia límit, Dami, que tenen les seleccions per entregar aquestes prellistes, no?
Exacte, divendres que ve és el dia límit per entregar les prellistes de futbolistes que jugaran al torneig. Són llistes de fins a 55 jugadors.
Carai!
Algunes seleccions donen aquests 55 jugadors, d'altres no. I algunes seleccions la fan pública i algunes no, per amagar cartes i per no fomentar massa debats. I el que podem dir... és que Espanya no la farà pública. Això ho podem explicar. I la meva opinió és que fan bé.
Sí?
Perquè, sí, home, perquè ara, per exemple, direm Uruguai, que el que faci el seleccionador ben fet estarà més tenint un nucli de 21, 22, 23 jugadors i dos més que poden entrar. Clar, tu imagina que Luis Enrique treu 55 jugadors.
Sí, 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 sí.
Tots els jugadors analitzats, els que posa i els que
imagínate
no posa.
Imagínate cuando deja Sergio Ramos fuera de los 50.
Exacte.
Val, però, per exemple, i si després el posa, hi ha molta gent dirà, si el posa és perquè el portarà, però també pot ser que el posi i no el porti després.
Dami, la llista en 10 dies està filtrada.
Això t'anava a dir, vull dir, una cosa és que no sigui oficial, l'altra cosa és que no la
coneguem. Sobretot els que no hi van, sobretot els entorns dels que no hi vagin.
Exacte, aquí.
Els entorns, és veritat.
Dels que no hi vagin.
Totalment representant.
Però per què sirve esto? O sea, hay una explicación, no la desconozco, quizás está y yo no la conozco, eh? ¿Para qué sirve esta lista de 55?
Bueno, la FIFA la vol.
Crec que és un tema organitzatiu de màrqueting de la FIFA per preparar tot el marxandatge i totes les coses de cara al
Mundial. Però si más o menos ya saben quién es...
No, però més o menys... No, Messi
serà, Neymar hi serà, aquests ja ho sabem, però vull dir que hi ha molta morralla, em perdó, que no...
Però pots que no ho saben.
Molt dur, sí, considerat. Morralla!
Què és seria? Què seria Murraya?
No ho sé, si va, perdona, parlava de la llista de l'Uruguai, em sap molt de greu, però que hi ha gent que no sé si s'ha gaire.
El Ferran Martín no ha vingut perquè crec que està amb la bandera d'Uruguai que posa Santi Bueno al mig
de... De fet, he estat a punt de dir, el truqueu o no? Sí. Dami, a veure, endavant.
Doncs mira, comencem, tenia d'entrada Països Baixos, sí, dirigida per Louis van Gaal, ha donat una llista de 39, és a dir, no ha fet servir les 59 places.
55, no?
Ai, perdó, 55, sí, 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 ja em lio. Ha donat 39 noms. Amb Memphis, Frenkie de Jong, però atenció, amb Xavi Simons.
Mo?
9 anys al planter del Barça, aquest any està fent una molt bona temporada al PSV. Per tant, jo no sé si el Martí consideraria Murraya a Xavi Simons.
No, en absolut. Sí,
que té alguna opció Xavi Simons.
Més calfat, perdó.
Polònia també ha donat la llista amb Lewandowski.
Home, sí.
Tenim...
Crec que no és Murraya, aquest.
No.
Aquest... No, t'imagines que el deixen fora Lewandowski?
Seria bo, eh? Una llista sense
seria
Lewandowski.
Seria genial, eh?
Sí.
Per tant, tenim Països Baixos, amb Ros Blaugrana, Memphis i Frenkie, Polònia amb Lewandowski i Uruguai,
sí,
que a la llista posa 55 reservados.
Reservados?
Sí, sí. Reservado. Si no ho sabies, pues la prelista diu... Esos son los reservados.
Ah, los reservan para algo, no sé.
Bueno, la prelista, els que es guarden, no?
Val.
Reservados. Araujo, que, per tant, manté encès a la flama del Mundial, també amb Lele Cabrera de l'Espanyol, Santi Bueno del Girona...
Santi Bueno, s'ha posat Santi Bueno, eh? L'ha pogut posar Ferran Martínez, finalment.
No hi és Estuani, no hi és Estuani.
Correcte.
Mi hombre, David López, igual, que no va estar en la lista en los 55 de Luis Enrique.
David López, que hi té a veure, quina aquest...
No, nada, perquè sempre que hablamos de los... Este
de Girona...
Siempre que de Santi Bueno, yo meto a David López.
És que ara parlarem del Girona.
Perdón.
També hi són Luis Suárez, Fede Valverde, etc. Per tant, de moment tenim Uruguai, Països Baixos, Polònia. Veurem d'aquí a divendres que ve quines altres seleccions fan pública aquesta prellista. Espanya donarà la seva llista definitiva el dia 11 de novembre i el límit per entregar la nòmina de 26 jugadors que aniran al Mundial és el dia 13 de novembre.
Per tant, a poc a poc aniran sortint les prellistes i a poc les anirem coneixent i gaudint amb aquests noms. De moment, Ferran Martínez, el seu gran objectiu, ja l'ha situat. Santi Bueno, Ferran Martínez, si ens estàs escoltant, està a la prellista de l'Uruguai.
No és Murraya.
Que alegria.
No és Murraya, no? Val, a veure si passa.
Però t'animàs a dir quin és? O sigui, t'animàs a dir nombre? No.
Ah,
te cagues.
A Espanya i a Murraya?
Però s'entén o no que la FIFA, clar, sí, els quatre noms clàssics la calçava, però hi ha molta gent que no tenen ni idea.
Home, 55 jugadors espanyols que anessin al 55è, seria un bon número, jo saber qui seria el 55è.
Sí. La llista serà... I és que ja la veig. La filtraran pública en uns dies, no?
Aquí
el
procediment podem explicar també que és que la federació comunica als delegats de cada equip quin jugador d'aquest club està convocat.
Ah?
Bueno, està convocat, està inclòs a la prellista de 50.
Els jugadors ho saben.
Però jo soc Luis
Enrique. Sí, i tant, ho saben. Ho saben.
Però jo soc Luis Enrique i m'hi pixo amb aquesta llista de 50. Per favor. Sabent que igualment ja tens la definitiva, que Luis Enrique ja la té al cap.
Comences a posar gent rara.
Ricky Puig.
Bueno, en un moment donat.
Ricky Puig és mucho. Con Ricky Puig estás exagerando. Pero...
Per estar allí.
55 quizás son todos los jugadores que convocaste durante todo el proceso.
Podría ser.
Luis Enrique, no sé si...
No, però Estuani sí que hi ha anat. Jo crec que són com els jugadors que a dia d'avui...
No, Estuani no està dins d'aquesta...
Per això, però dic, sí que hi ha anat en aquest procés.
No, en el cas de Luis Enrique, no, hay seleccionadores que quizás, no sé...
Bueno, Luis Enrique n'ha portat molts.
70, 80 Scaloni en sus 4 años. Però Luis Enrique no sé si canvió demasiado.
Home, ha anat incorporant noms i alguns bastant sonats.
Passa el 55.
No sé, 55, ja són molts, eh?
Són muchos, por eso creo. Mucha gente, eh?
L'última vegada va portar Guillamón, l'última, va fer rodar votar.
Bueno, va ser titular a Portugal, a la victòria de Nations League.
I hi ha el migcampista del Llevant, que no surt el nom que acaba convocar.
Campanya?
Sí, crec que el va
portar fa molt de temps abans de la lesió.
Sí, però vull dir que ha portat noms, diguem-ne que...
A Ricky nunca lo llevó, no? No, en serio, ara que...
Campanya és Murraya?
No?
Campanya?
No.
Home, el que passa és que, clar, tu pots pensar que,
sí.
Pots pensar que 55 noms és un top 55,
sí,
però no ho és, perquè, clar, jo entenc que si Luis Enrique té pensat no portar a Aspas, no? No té sentit que l'incloguin aquesta llista per si es filtra, perquè aleshores, si tu l'inclous i tens pensat no dur-lo, i a l'entrada no el poses. Dones 55 noms que en un moment donat pot ser que acabis incloent.
Sí.
Tu no portaves Aspas, i en canvi és evident, i Luis Enrique és el primer que sap que Aspas és top 15 espanyol.
Absolutament.
De fet, no el porta per altres motius.
Ansu serà, per exemple?
A la prellista?
A la prellista.
100%.
Sí, segur.
Al 55, 100%, sí.
Al 55, segur, sí, per dir aquí, a veure.
Jo crec que Ansu va.
I jo crec que el Mundial hi serà.
Sí?
En funció de com
si fa un mes...
sí. Teniendo 26 jugadores per jugar, sí, sí. Ansu, va.
Sí, sí. Sí. 24 minuts per sobre de la mitjanit. Damià, vinga, deixem anar a descansar. Demà t'escoltem des de Madrid. Fantàstic. Una abraçada.
No canvies nunca, por favor.
Exacte.
Oh, no hi ha pregunta.
La faràs a dos altres personatges que ara estan a punt d'entrar. Ja, estirarem re, uns minutets de tertúlia.
Deixa'm, tengo que ir.
Una pausa i tornem.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Santi Enrique, concessionari oficial Nissan, et porta la nova generació del líder dels crossovers, el nou Nissan Qashqai, electrificat i amb etiqueta Eco de la DGT. Deixa't seduir per tota la gamma Nissan a Santi Enrique Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers, Sant Cugat i Terrassa, i ara estrenem ubicació a la carretera de Prats de Lluçanès a Sabadell.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
El traç d'un artista, la bogeria d'un geni, la força d'una melodia. Què fa que una cosa ordinària es converteixi en extraordinària? La diferència està precisament en aquest extra. Vine a descobrir per què el Cupra Formentor s'escapa del que és comú. Estrena l'ara amb lliurament immediat.
Cupra Ondinauto, Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa. redcupra.es/Ondinauto.
RAC+1, podcast.
L'Escorxador, la millor estrena de RAC+1 del 2022.
Com si les teves rampes fossin equiparables a les d'un futbolista d'elit.
El teu vot no compta molt, Ernest, una mica com el teu programa.
A la redacció a tu t'haurien de dir el zombi, perquè això és renacido.
Vostè té molt bona relació amb Vicenç Martí.
I la meva teoria
és que vostè és gay.
Jo acostumo a discutir amb gent que crec que té dificultats a l'hora de pensar.
Vull dir que posis accent de poble, que fas que semblis una mica menys tiro.
Vols venir de públic a la gravació de la segona temporada? Entra a rac1.cat i apunta't al formulari. 27 d'octubre, a les 8 del vespre, a la sala Cotton Club de Casino Barcelona.
RAC 1. Tots som
més
1.
I dos quarts d'una de la matinada, recta final de la tertúlia amb el Marc Marvà, amb el Juan Irigoyen, amb el Martí Molina. Avui estirem una miqueta més, perquè sou tan bons, que és que parleu tant que és impossible no fer-ho.
Un dia que me tengo que ir, ja está.
Hola, Miquel Agut, què tal? Bona nit.
Bona nit de nou.
Parlant de parlar. I hola, Joan Camí, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Hem de parlar de la ressaca malaurada d'Espanyol i de Girona, els dos catalans que van jugar ahir més enllà del Barça, van perdre davant Osasuna i Almeria, respectivament, derrotes diferents, però que deixen l'equip perico, atenció, a un punt del descens, 16, i els gironins marcant el descens en penúltim amb un punt menys. A veure, comencem per el Girona, que segurament, vaja, no sé si és qui té la situació més preocupant, ja ho parlarem, però, Miquel, com ha estat la ressaca avui després d'aquesta derrota ahir davant Almeria, aquest 3-2 i aquesta qüestió del gol polèmic al final?
A veure, des del punt de vista del vestidor, el gol polèmic del final s'hi fa voltes, però no és una cosa que els tregui el son, bàsicament perquè són conscients que si es va arribar a haver de remuntar un 3-0 va ser per les pròpies debilitats que va mostrar l'equip a la primera part, que el van obligar a anar a buscar l'heroica a la segona. Per tant, es pot estar d'acord o no amb la norma a la mà el gol està ben anul·lat.
Sí.
Una altra cosa és que diguis, perquè el porter amb el palmell de la mà tingui un contacte mínim amb la superfície de la pilota i gairebé hi contacti al mateix temps que el rematador amb el peu, si això es falta, jo crec que el reglament és un reglament que s'hauria de revisar. Sigui quin sigui el cas, en aquest cas perjudica el Girona, en un altre cas l'afavorirà. Però a mi em sembla que la norma està mal feta, però és la que és i, per tant, el gol està ben anul·lat. Després d'això, jo crec que l'equip està un punt incrèdul, perquè és un equip que juga molt millor del que diuen els números. Si tu fas un cop d'ull a la classificació i mires del desè en avall, segurament el que juga millor és el Girona, i potser, si mires del desè en amunt, juga millor en atac que alguns altres equips, però és veritat que el Girona defensivament és un equip que no hi ha per on agafar-lo, i ja no parlo tant del bloc defensiu, de com es comporta l'equip, perquè ja és allò que el primer davanter és el porter quan treu la pilota, el primer defensa és el davanter que pressiona, això ja ho sabem, però hi ha moltes jugades puntuals en què hi ha jugadors, sobretot centrals, sobretot Bernardo en aquesta temporada, i el porter Juan Carlos, que surten retratats, i són jugades de resum de final de temporada, d'aquelles en què veus pífies monumentals, i és que el Girona ja, com a mínim, en són quatre, a banda de molta fragilitat defensiva que el fa ser el tercer equip més, més golejat de la categoria.
Vinga.
A veure, és que el partit d'ahir, o sigui, la primera part és d'equip de recent, no recent ascendit, però vull dir, et diria d'equip de segona divisió, sí. En aquest sentit. O sigui, les errades són errades molt gruixudes. I no sé si s'ha d'obrir o no el debat de Juan Carlos a la porteria amb això que vol jugar el Girona. És a dir, el Girona, Juan Carlos, amb els peus no és un porter superlatiu, i amb les mans és amb el que és bo. Home, està fent unes errades l'altre dia. Falta entès en Bernardo. D'ahir no sé a qui posar-li... si has de valorar a qui li acabes posant més responsabilitat. Per mi és més responsabilitat del porter, si hagués d'acabar-li col·locant. No? I el gol d'en Barba tampoc sé si és més golaç que error, no? I aleshores aquestes errades individuals, clar, és que et condicionen moltíssim, perquè el Girona és el tercer que encaixa més gols en tota la Lliga, però després el veus com ataca, com juga els jugadors que té, i aleshores és un contra...
És el setè màxim golejador de la Lliga, que per un acabat de pujar són uns números... Sí. Molt bons.
I no està sent, per exemple, Estuani un supergolejador. Vull dir que són... Fa gols per la manera com juga. No és que s'estigui sortint Tati Castellanos o Estuani portin 5-6 gols. I aleshores és un col·lectiu que ataca molt bé, però és que els problemes defensius estan sent importants. Tot el contrari de com va començar. Sí, mi em va sorprendre molt com va començar, i ara potser ha baixat molt, i per tant no és ni tant ni tan poc a nivell de números.
No, es que lo decía, estaba pensando en relación al Español, porque me parece menos preocupante la situación del Girona porque juega bien. Entonces siempre, claro, que si un equipo que juega bien, en algún momento tiene que empezar a ganar. Porque lo normal es que cuando juega bien ganás, es raro que cuando juega bien, mal, bien pierdas. Entonces, yo creo que la situación del Girona no me parece tan preocupante, porque le ves cosas. Yo sé lo que me hace decirlo defensivamente, no sé qué, pero me parece más corregible eso que aprender a atacar bien. Es más fácil aprender a defender que aprender a atacar. Bueno, no sé, por lo menos para mí.
Sí.
No, a veure, és que els problemes del Girona que són els problemes que té qualsevol equip que acaba d'ascendir, i que, a més, amb els condicionants d'aquest play-off etern, que et deixa molt poc temps per planificar la temporada, a més, un Girona que era sisè, que inclús ni sabia si arribaria al play-off o no, la planificació va ser com va ser, i es va acabar fent, doncs, bueno, d'aquella manera, i això, evidentment, et condiciona. A partir d'aquí, doncs, tens l'equip que tens. Estic d'acord amb el Juan, que és un equip que, bueno, que li veus cosetes i que, per tant, en principi hauria d'anar la cosa cap a millor, però serà important no perdre els nervis, perquè hem d'entendre que el Girona flirtejarà amb la zona de descens durant molt bona part de la temporada, i, per tant, si no es posa nerviós ningú i la gent entén i assumeix que és el que hi ha, a partir d'aquí, amb paus i amb calma, es poden arribar bons resultats, però vaja, és complicat, evidentment.
Sí, a més és que veiem una bona base de l'any passat, que això és molt important. Hi ha pocs equips, de fet estem bastant acostumats a veure equips que pugen de segona a primera, que canvia l'entrenador, que és una cosa que gairebé mai entendré, perquè és molt important mantenir aquesta base. És cert que hi ha aquesta errada individual, però és el que deies tu, Miquel, que no és a dir, no és una errada col·lectiva, no és allò que Mitchell hagi de canviar la manera de jugar perquè defensivament l'equip està encaixant molt per culpa de la idea, sinó que són errades puntuals, defensives, en accions concretes, que crec que això, per una qüestió estadística, no s'anirà repetint. De fet, a l'Espanyol la situació més o menys és molt semblant, són dues idees totalment diferents, però la sensació d'equip treballat que té el Girona, per mi és la clau. És a dir, un equip amb pilota que té molt bones idees, que té, a més, ha fitxat jugadors que encaixen molt amb el que vol Mitchell, que estan potenciats i que difícilment l'equip se li caurà. Ara, si mantens aquestes errades, és possible que allà sí que hagi de tocar coses i ja entres en un terreny que jo crec que els entrenadors odien, que és desnaturalitzar l'equip. És a dir, ostres, estem atacant molt bé, però és que estem encaixant massa, he de desnaturalitzar l'equip, i aquí és quan entres en aquestes dinàmiques que difícilment en sortiràs. Jornada 10, crec que hi ha temps, i a mi em segueix semblant un equip que tindrà una dinàmica
que el col·locarà una mica més amunt i podrà veure les coses d'una manera diferent.
Jo també ho crec. El que passa és que estàs mirant els números dels últims partits i que contra la Reial Societat, l'Atlètic de Madrid i el Betis perdis, tot i fer grans partits contra aquests rivals i mereixen més en tots ells. Per mi el millor partit de la temporada és al camp del Betis i és un partit que el Girona perd perquè Samu Saiz, en una d'aquestes errades gruixudes, li cedeix la pilota a Borja Iglesias perquè es planti sol davant Juan Carlos i marqui, però és un partit d'un a tres i dir això al camp del Betis per un acabat d'ascendir és dir una barbaritat, perquè és el Betis segurament un dels 10 millors equips d'Europa jugant a futbol des de la temporada passada, pel meu gust.
És a dir, ets capaç de treure la pilota, clar, de dominar-los.
Però, sí, de crear-li ocasions. A més, tens la mala sort que hi ha un penaltet, que van dir que no xilorien penaltets, i Bernardo li posa tres dits al pit. Aquell internacional espanyol sub-21, no em surt el nom ara, a l'extrem, aquell baixet.
Rodri.
Exacte, Rodri, iau, i penal. I, bé, doncs mira, però és un partit per guanyar-lo i bé. Però, clar, ets el Girona i no el guanyes. I després resulta que contra el Cádiz empates al minut 10 del temps afegit de la segona part i gràcies, i ahir estàs apel·lant a una jugada del minut 7, gairebé 8, del temps afegit de la segona part. I no pots haver d'anar a remuntar cada partit, i menys contra Cádiz i Almeria, amb tots els respectes, però sí, són rivals de la zona baixa de la classificació.
Rivals directes, absolutament. I per tancar, que ja pràcticament no ens queda temps, però també a l'Espanyol, com està la ressaca avui a l'Espanyol, Joan?
Bé, és que crec que... Disculpeu, jo crec que ja s'ha assumit per part de l'afició, de l'entorn del club, que la realitat és la que és i que difícilment l'Espanyol pot arribar a ser un equip que competeixi per alguna cosa més que no sigui la permanència. A partir d'aquí, doncs, evidentment, qualsevol derrota condiciona l'ànim de l'equip, però a mi la sensació que em transmet l'equip, i també perquè així ens ho expliquen des de dins, és que la confiança en Diego Martínez és total. I això és molt important. És molt important.
I tant.
Falten jugadors. Falta qualitat. Falta talent. Falten idees. Hi ha hagut errades importants a la porteria i a gairebé totes les línies, però la sensació que tinc jo i que tenen des de dins és que l'equip competeix. Han passat 10 jornades, hi ha moltes coses a corregir, però la realitat és que l'Espanyol, en tots aquests partits, no hi ha hagut cap rival que li hagi passat per sobre.
Sí, sí.
Veient els resultats, costa de creure, però és així.
No, a mí lo que pasa con el Español es que voy con lo de Camín. Me parece que estás siempre pendiente de que alguien, de que sea José Lu, que sea una jugada, algo que te solucione una situación que parece que el equipo por per se no la puede solucionar. O sea, como una inspiración, y eso, que es lo que no me pasa con el Girona, que me pasa todo lo contrario. Y eso te genera una sensación de, no sé si de desánimo, pero sí de que...
De desconfianza.
Sí. Perdona, yo creo que la diferencia es que el Girona ha planificat i ha configurat bastant bé la plantilla, amb una certa coherència, l'Espanyol no. I llavors vius de dues o tres individualitats, una d'elles Joselu, Dardé i Braithwaite, que també hauria de ser un jugador que té un pas important.
Bueno, l'Espanyol i el Barça, en aquest sentit, s'assemblen. Si la fica Joselu i Lewandowski, va bé, i si no, no va bé. Els dos tenen una dependència absoluta dels seus davanters. Però amb això que diu el Camí... És bo que es creguin a Diego Martínez, i crec que els jugadors, en aquest sentit, que va ser un tema important la temporada passada, també van a mort amb la idea de l'entrenador. I aleshores, per tant, aquí el nucli dur és important, perquè tothom té, en aquest sentit, la mateixa idea. Ara, està clar que la dependència sobre José Lu és sí, absoluta. Sí. I, per cert, el tema de la porteria sembla quasi resolt, eh?
Sí, ara com comença a parar? Només faltava això, Martí, per tancar.
Sí, no, és que coincideixo molt amb aquesta anàlisi. Jo no sé, Joan, si el mercat d'hivern, què es pot fer per acabar de pedassar una miqueta? Perquè és que si has de sempre dependre d'aquestes individualitats, si José Lo se'ns constipa, adéu-siau, eh?
Sí, sí.
Sí, sí. El mercat d'hivern és que no té res a veure amb el d'estiu. Aleshores, corregir moltes coses és gairebé impossible, encara que tinguis diners per fer-ho. De fet, si tu vols corregir realment, has de fitxar molt bons jugadors. I per fitxar molt bons jugadors has de pagar la clàusula, perquè tu aniràs a un bon equip que té un bon jugador, i si li vols robar has de pagar la clàusula. No crec que l'Espanyol tingui la capacitat, per tant, no m'imagino un canvi radical. Ara, la lluita és la permanència i l'Espanyol estarà baix amb un grup d'equips que ho estaran tot l'any.
Deixa'm tancar, jo l'Espanyol el tinc poc vist i evidentment no tinc prou eines per parlar-ne, però per acotar un parell de temes que, del Girona que han quedat pendents, en primer lloc, ara que parlaven que a mi de la planificació de la temporada sí. de l'Espanyol, he passat amb la del Girona i la part menys planificada, per dir-ho així, menys reforços, centrals i porteria, és la part que està patint més. O sigui, la part que a segona va estar molt bé, però que a primera no està a aquest nivell. És la part menys planificada, perquè sí que has planificat els laterals, mig camp i el davant. Però porter i centrals, gairebé tens els que tenies. I per mi, a dia d'avui, n'hi ha un amb nivell de primera. A dia d'avui, no sé què passarà, però avui és bueno. Els altres no estan a nivell de primera.
Planificat o no executat? No s'ha pogut executar.
Bé, al final tu has portat uns porters, Gazzaniga i Fui Díaz, en el cas de Gazzaniga, sobretot, de dir, bé, jo en volia algun altre, però no ha acabat de sortir i algun n'havia de venir perquè me'n feien falta. Mm. I, per tant, algun havia d'arribar. Però aquesta opció segurament, vaja, segurament no, segur, no era la primera. I la següent, abans que en Martí parlava de conviure amb el descens i amb l'ombra del descens durant la temporada, hi ha gent al club que diu que aquesta temporada, si les coses van mitjanament bé, la salvació serà prou tranquil·la, fins i tot pel Girona, tenint en compte el potencial que creuen que té la plantilla. Això és el que diuen allà, alguns. Després veurem què és el que passa. Tinguin raó, tant de bo.
Confia-m'hi.
20 minuts i la una de la matinada. És molt tard, hem de marxar ja. Demà, ràpidament, juga el Parma al camp del Suditrol. El Parma que va guanyar el líder al Regina la setmana passada i ve de guanyar de Copa.
És un insecticida, el Suditrol, no?
Marc Marvà, estàs satisfet del teu fitxatge pel Rubí? Una declaració ràpida?
Molt bé. Moltíssim, molt content.
A partir d'ara serem...
Debutem diumenge al camp de la Guinaueta.
El diumenge debutem?
Maco, Rubí,
per tant, estarem molt pendents del Rubí a partir d'ara. Molt pendents del Rubí. Joan Camí, com va anar la cursa de RAC1?
Hosti, quantes coses.
Bé, 25 minuts.
25 minuts, i havia de fer 20. Increïble, molt
bé.
I acabem, amb... Pots triar qui vulguis fer la pregunta, tens 10 segons.
No, si Juan, qüestió. Voy a cambiar.
Vinga.
A ver. ¿Vos tenés algún tatuaje en algún momento que solamente tu pareja te vea?
No.
Vale. Moltes gràcies, Pol i Miguel, gràcies, Marc Barbà, gràcies, Martí Bolívar.
Això vol dir que li va molta gent.
Bona nit.
Li va molta gent. Oh, quin tio.
RAC 1. Ets de 4, de 3 o de 2 rodes. A Drivim tenim tot tipus de cotxes i motos. Més de 400 vehicles nous d'ocasió i quilòmetre zero amb entrega immediata a preus increïbles. Drivim, concessionaris oficials Citroën, Opel, DS Automobiles i Subaru. I de motos, Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Visita'ns a Badalona, carrer Acer, Polígon Les Guixeres o a drivim.com.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 5 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Podríem dir-te que el sabor de Vivesoy és incommensurable i que és una beguda vegetal 100% de cultiu local. Però això és cosa dels de màrqueting. Jo prefereixo dir-vos que és d'aquí i que és boníssima.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Desconnecta en un territori rural allunyat de les aglomeracions, a la Falda de Montserrat i al bell mig del Geoparc Mundial UNESCO, al Bages.
Rutes entre castells, romànic, poblets, parcs naturals, muntanyes de sal, vinyes o el camí Ignasià fins a arribar a Manresa.
Entra a bagesturisme.cat/tardor i planifica la teva estada al Bages.
Vine aquesta tardor i descobreix-lo.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Vine a la Fira del Bosc de Sant Celoni.
I esperem els propers 22 i 23 d'octubre amb activitats per tota la família.
Productes quilòmetre zero, espectacles i concerts, art, tallers, espais gastronòmics i molt més.
Vine a Sant Celoni. Més informació a santceloni.cat.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la Gala Femenina de Futbol Europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
Ara i la una de la matinada, encara moltes més coses al Tu diràs de RAC1. Encara hem de parlar de més futbol, en aquest cas de futbol femení, Massana, perquè avui hem tingut un nou capítol de la guerra al futbol femení espanyol, en aquest cas entre AFE i FUTPRO.
Sí, aquesta guerra oberta entre l'Associació de Futbolistes Espanyols i el Sindicat de Futbolistes FUTPRO. Avui hem sabut que l'AFE denuncia FUTPRO arran d'unes informacions que va publicar el Marca, que explica que dimecres hi ha una reunió entre les jugadores més joves de l'última convocatòria de Jorge Vilda a la selecció espanyola amb el Sindicat FUTPRO, que és qui representa les 15 jugadores que van renunciar a anar convocades, i que tots sabem. En aquesta reunió, segons les informacions de Marca, hi ha una mala praxis perquè les representants de FUTPRO presumptament van fer pressió perquè aquestes jugadores també renunciessin a anar a la selecció. De fet, explica el comunicat de l'AFE que fins i tot la presidenta de FUTPRO, Amanda Gutiérrez, els hi diu que vagin als psicòlegs dels respectius clubs i fingessin un paripé, i així deixar pas a les 15 jugadores de cara al Mundial. Per cert, demà sorteig de la fase de grups d'aquest Mundial.
Clar, aquí s'ha de posar el tema una mica en context, Àlex.
Sí, en primer lloc, això explica Marca, i la informació a què s'agafa la denúncia d'AFE a FUTPRO és molt complicada de demostrar. Això primer. I segon, tot plegat ve d'un altre capítol, ahir en què l'Audiència Nacional va condemnar l'AFE per indemnitzar FUTPRO pagant-li 60.002 euros per saltar-se la llibertat sindical i obligar les jugadores a afiliar-se a l'AFE si volen accedir a les ajudes econòmiques quan acabi la seva carrera. Per tant, ho llegim una mica, aquesta denúncia de l'AFE a FUTPRO d'avui, a moda de rebequeria.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, però és una constant, eh? I els conflictes no cessen. Això en el futbol femení. I en el futbol masculí de més a prop de casa nostra, demà tindrem un ull posat al nou estadi de Tarragona. Per què? Doncs perquè tenim la jornada 9 de Primera Federació, on Nàstic Numància, Jaume Molló, amb Raül Agné jugant-se literalment al càrrec.
Sí, és que no ho diem nosaltres, clar, o que a Tarragona els mitjans que segueixen el dia a dia de l'equip tinguin clar aquest ultimàtum al tècnic, sinó que el Consell d'Administració, per boca del director esportiu, Damit Comamala, va verbalitzar públicament en roda de premsa dilluns passat aquest fet. Si el Nàstic no fa el 6 de 6 a les dues pròximes jornades, i per tant arriba als 15 punts de 30 possibles, perilla el futur de Raül Agné. Se li va preguntar si això volia dir que un mal resultat contra el Numància suposaria la destitució del tècnic, i la resposta del director esportiu de Comamala va ser aquesta.
Sí, és una decisió del Consell, però està clar que si no arribem a aquests 50% dels punts d'aquí dues jornades, és un període que jo entenc que, bueno, aquests 10 partits també dintre d'un projecte, doncs és temps suficient per poder valorar si el projecte, tant a nivell futbolístic com de puntuació, doncs està en els nivells que, per l'objectiu que ens hem marcat, doncs sí.
Corai. Doncs així, poques vegades he sentit, sí, jo, en què és tan explícit.
Sí, sí, així de contundent el director esportiu, que, insisteixo, parlava d'alguna manera per boca del Consell d'Administració, sí, sí, amb qui s'havia reunit i li havia mostrat el seu malestar, demanant explicacions d'aquesta pobra arrencada dels tarragonins. que tenen una plantilla feta a priori per intentar l'ascens. Avui, òbviament, Dani, la primera pregunta de la roda de premsa prèvia de Raúl Agné, abans del Nàstic Numància, ha girat al voltant d'aquesta afirmació del director esportiu. Atenció, al moment de la pregunta i a la reacció del tècnic.
El dilluns que va parlar aquí com a mala, que va posar un ultimàtum al teu càrrec, et sents amb més pressió que mai o tu estàs completament tranquil?
Jo el que sé que estic fent la prèvia del Numància. I que hem d'intentar guanyar. Tot l'altre, a mi, és indiferent. Jo només puc atendre el que puc controlar. La realitat és la que és. No va de 6 de 6, va de 3 de 3. I el que hem de fer és preparar la setmana com ho hem fet, bé, amb tranquil·litat, amb unitat, i tot l'altre jo no puc atendre.
Mare meva.
Això de tranquil·litat i unitat entenc que va pel vestidor.
Sí, sí, sí.
Perquè,
sí,
òbviament, a nivell de club...
O amb ironia.
O amb ironia. Sí, 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 perquè també aquesta frase de no va del 6 de 6, sinó que va del 3 de 3 de Raúl Agnec, a qui se li escapava el riure quan el company feia la pregunta i parlava d'aquest ultimàtum. Demà a les 5, doncs, estarem atents a aquest Nàstic Numància. Si guanya aquest partit i té revàlida, segona revàlida, a Ciutat Deportiva Logroñés, Nàstic la setmana que ve, 6 de 6 o al carrer. Pel que fa a la resta de catalans de Primera Federació, demà Sabadell Intercity a les 7 i diumenge a les 5, Sociedad Deportiva Logroñés, Barça B i Cornellà La Nucía a les 8.
Tot això en el futbol de casa nostra. Ara anem al continent.
El futbolí.
Perquè avui s'han jugat partidassos. A França, per exemple, Ajaccio 0, PSG 3. A Itàlia, Juventus 4, Empoli 0. I també hem tingut el derbi, el duel de Portugal, un dels principals partits també de la jornada a Portugal. Ara de seguida us en dic el resultat. Oporto 0, Benfica 1. Però la notícia la tenim avui, monogràfic Anglaterra. Demà, jornada 13 de competició amb el líder, l'Arsenal, que juga diumenge al camp del Southampton, el City, segon a 4 punts, rep el Brighton, però insistim, el gran partit és demà, 2 de 7, Chelsea, Manchester United, quart contra cinquè, amb un gran protagonista. Hola, Pol Ballús, bona nit, good night.
Bona nit, com estem?
Molt bé, qui no sé com està gaire...
Millor Cristiano Ronaldo.
Exacte, t'anava a dir. Qui no sé com està gaire és Cristiano Ronaldo, perquè hem tingut bomba a les últimes hores. Bàsicament, el United ha apartat Cristiano Ronaldo. El titular és gros. A veure, què ha passat, Pol?
Correcte, és així. Es va confirmar en un comunicat ahir del Manchester United dient que Cristiano Ronaldo no formarà part de l'equip aquest cap de setmana a partir que juguen contra el Chelsea. Mm-hmm. I tot bé perquè dimecres, bàsicament, el partit del United contra el Tottenham va ser suplent, no va jugar res, i a un minut del final del partit, amb el United guanyant 2-0, una festa, era Old Trafford, el jugador portuguès se'n va anar de la banqueta caminant fins als vestidors i va abandonar el camp, bàsicament, sense que ningú li donés permís, fart una mica de veure tot l'espectacle o l'actuació de l'equip des de la banqueta.
Sí.
Més tard es va saber que es va negar també a sortir al camp, Ten Hag el volia fer entrar i ell es va negar,
sí,
i també s'ha sapigut que no només se'n va negar pel vestidor abans que s'acabés el partit, sinó que va marxar del camp.
Vinga.
Abans que els seus companys tornessin al vestidor celebrant aquesta victòria per 2-0 el dimecres contra el Tottenham.
Vinga, embolica que fa fort. Per tant, amb aquestes imatges potents que hem vist, i clar, i Cristiano ha contestat.
Sí, ha contestat en un comunicat parlant una mica així en off the record amb gent del Manchester United, et sí, diuen que bé, que una mica és a relacions públiques de l'equip de Cristiano Ronaldo, que bàsicament en aquest comunicat doncs admet que no es va comportar bé, però reitera que ell ha sigut un professional i un exemple durant tota la seva trajectòria, però d'alguna manera les imatges neguen tot tipus de discurs que es vulgui donar des de això, des de relacions públiques, des de departaments d'imatge, perquè Cristiano estava clarament enfadat amb la gestió una mica dels minuts i el paper que té en aquest Manchester United. Ja va intentar marxar per activa i per passiva aquest estiu passat, no va ser possible per molts factors, s'ha quedat i està clar que Ten Hag doncs, no compta amb ell com a primera espasa, i ni com a segona, ni com a tercera, ni com a quarta, i que serà inflexible, com ha sigut amb aquest comunicat del United que, doncs, que comentàvem, que deixa Cristiano apartat de l'equip. De fet, avui ha entrenat en solitari, sense estar en la resta de l'equip de cara a aquesta preparació del partit contra el Chelsea, una situació... Un capítol tens, una mica d'aquest final de Cristiano Ronaldo, de la seva carrera, que sembla que no acabarà de la millor manera aquí a Manchester.
I així ha explicat el tècnic Ten Hag la seva decisió.
I'm head manager. I'm responsible for...
Jo sóc l'entrenador. Sóc el responsable de mantenir una cultura i mentalitat de nivell top en aquest club. Haig de posar uns estàndards i controlar els problemes que tinguem. Després del partit contra el Rayo Vallecano, vaig dir que era inacceptable, però no va ser l'únic aquell dia, i aquest missatge va per tots. Ara ha estat la segona vegada, i això ha de tenir conseqüències, i així ho hem fet. El trobarem a faltar demà, és una gran pèrdua per nosaltres, però també és clau per l'actitud i la mentalitat del grup. Ara ens centrem en el Chelsea, que és el més important.
Déu-n'hi-do amb el Sidral. Déu-n'hi-do amb el Sidral amb Cristiano Ronaldo i el Manchester United. Ho seguirem de prop amb el nostre corresponsal Premier. Pol, en parlem. Una abraçada forta.
Que vagi bé. Una abraçada. Salut.
Tu ho diràs amb Dani Aguilar.
Atenció. Del 20 al 22 d'octubre, el teu concessionari grup Lesseps Cupra a Badalona organitza la primera edició de la Fira Ocasió Cupra, amb els millors preus del mercat. 50 vehicles en estoc i amb entrega immediata. No te n'oblidis, els dies 20, 21 i 22 d'octubre a grup Lesseps Cupra a Badalona. Vine i uneix-te a la família Cupra.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la Gala Femenina de Futbol Europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Si poguéssiu escollir, quin seria el cotxe dels vostres somnis?
Per mi, un elèctric.
Un 4x4, per l'aventura.
Jo m'estimo més un híbrid per viatjar.
Jo, un potent esportiu alemany.
Però per què renunciar a una cosa si ho podem tenir tot? Nou Opel Grandland híbrid endollable. Molt més que un elèctric.
Descobreix-lo a Masternou, concessionari oficial Opel a Barcelona. Masternou.com.
El traç d'un artista, la bogeria d'un geni, la força d'una melodia. Què fa que una cosa ordinària es converteixi en extraordinària? La diferència està precisament en aquest extra. Vine a descobrir per què el Cupra Formentor s'escapa del que és comú. Estrena l'ara amb lliurament immediat.
Cupra Ondinauto, Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa. redcupra.es/Ondinauto.
I la una de la matinada, encara algunes coses més al Tu diràs. Per exemple, és una notícia que us explicàvem al principi del programa i que, insistim, és important. A la Fórmula 1 aquest cap de setmana s'ha disputat i es disputa el Gran Premi dels Estats Units amb el campionat ja decidit, i avui hi ha hagut la primera ronda d'entrenaments lliures. Doncs bé, allà hi ha participat un català, a McLaren, Àlex Palou. Sapiguem com li ha anat a l'hora demà. Bona nit.
Hola, Dani. Què tal? Bona nit. Sí, Àlex Palou, campió de la IndyCar l'any 2021, l'equivalent nord-americà de la Fórmula 1, ha participat avui per primera vegada en una sessió oficial en un cap de setmana de Gran Premi. En les últimes setmanes ja havia provat per McLaren a porta tancada, tant al circuit de Barcelona a Catalunya com al Red Bull Ring, a Àustria, però avui a Austin ha compartit pista amb tots els grans protagonistes de la Fórmula 1, Verstappen, Hamilton, Alonso, Sainz i companyia. S'ha posat al volant del McLaren, que habitualment pilota Daniel Ricciardo, ha completat 21 voltes i ha acabat aquesta primera sessió d'entrenaments lliures en la 17a posició, una sessió en la que Carlos Sainz ha estat el més ràpid, per davant de Verstappen, segon, Hamilton, tercer, i en Fernando Alonso a la 6a posició. En marxa, en aquest moment, la segona sessió d'entrenaments lliures, la classificació demà a partir de les 12 de la nit, en horari de casa nostra, el Gran Premi a partir de les 9 de la nit, diumenge, també en horari català.
GT RAC 1.
Gràcies, Álvaro. I de la Fórmula 1 no deixem el motor, anem al motociclisme, perquè demà al matí es duran a terme els entrenaments oficials del Gran Premi de Malàisia, en què és cap de setmana important. L'italià Pecco Bagnaia pot proclamar-se campió del món, Jaume, de MotoGP ja diumenge al matí.
Sí, hi ha diverses combinacions perquè hi ha 3-4 actors implicats, però vaja, la més fàcil, Dani, perquè sí, la gent ho tingui clar, és que Pecco Bagnaia, guanyant la cursa i Quartararo fora del podi, l'italià ja seria campió del món a falta d'una cursa. A partir de les 3 de la matinada, d'aquesta matinada, última sessió de lliures a les 3 categories, i a partir de 6:45 del matí arrencaran els entrenaments oficials i poc abans de les 10 tindrem la pole position a MotoGP. En aquesta categoria reina, en una jornada marcada per la pluja, a la part final dels entrenaments lliures, els d'aquest divendres, millor temps pel sud-africà Brad Binder, seguit d'Alec Rins i Marc Márquez, tercer. Pel que fa als candidats al títol, el líder del Mundial, Bagnaia, hi ha marcat l'11è millor temps. Fabio Quartararo ha estat setè. I el tercer en discòrdia, el català Aleix Espargaró, ha tingut una jornada per oblidar, amb avaries a les dues motos.
Carai.
I ha acabat en 20a posició. El gran dels Espargaró s'ho ha agafat amb bona cara i ha analitzat la baixada de rendiment de la seva Aprilia a la segona meitat del campionat.
Sin duda que no es lo ideal arrancar un gran premio así, pero o le prendo fuego al box o me lo tomo con filosofía y mañana arranco a tope, tendré que arriesgar un poco más, no he rodado nada en seco, así que por la mañana tendré que arriesgar. Y sí que es cierto que la segunda parte del campeonato no hemos sido competitivos, no hemos estado al nivel de la primera, no tengo dudas de que si hubiera estado al mismo nivel la segunda mitad que la primera, ahora estaríamos líderes del campeonato. La moto no ha sido tan competitiva esta segunda mitad para ninguno de los dos pilotos, así que es muy importante fríamente hacer un análisis y entender el porqué. No es la primera vez que nos pasa. Ya los dos últimos años fuimos bastante menos competitivos la segunda parte de año que la primera.
Sincer, clar i català.
Sí, sí. A declaracions a Dazón diu que s'ho agafa en filosofia, però vaja, que una de dos. O s'ho agafava així o cremava directament al box. Sí. Això a MotoGP. A Moto2, el madrileny Augusto Fernández ha marcat el millor temps als lliures, seguit del murcià Pedro Acosta, el japonès Ayogura, que és el líder del Mundial. Amb 3.5 d'avantatge sobre Fernández, ha estat cinquè. El gironí Albert Arenas ha marcat la 14a posició. I a Moto3, amb el títol ja decidit, per Ifangué va ara millor temps per l'italià Denis Foggia. Recordo horaris de les curses, perquè són aquests grans premis matinals. Sí. Matí de diumenge, a les 6, Moto3, a les 7:20, la cursa de Moto2, i a les 9 del matí, ara prou bé, arrencarà la cursa de MotoGP.
Prou bé per aquells que es lleven a les 9 del matí un diumenge. N'hi ha que no es lleven a les 9 del matí un diumenge.
No tothom acaba el programa a la 1, aquí va. No.
Gràcies, Jaume.
Hi ha gent que va dormir a aquesta hora. Bona nit, eh?
Vinga, un parell de punts per tancar, que avui acabarem a prop de la 1. Tanquem resultats que avançàvem al principi del programa. Teníem pendent de tancar el partit del Freiking Granollers, jornada 7 de la Lliga Asobal. Ha acabat perdent 43-32, segona derrota a la Lliga dels Vallesans, després de perdre al Palau. I l'Indústria Santa Coloma, parlem de futbol sala, ha guanyat 3-2 davant del Xota, tercera victòria seguida dels colomencs, que dormen tercers a la taula. Demà, per cert, una previsió. Jugar al Baxi Manresa, jugar a les 6, el Congost contra el Múrcia. Els manresans amb una victòria en 4 partits. Avui ha dit Pedro Martínez que encara no han trobat el relleu per l'espantada del pivot Justin Hamilton. I tanquem amb tenis, Massana, perquè avui, atenció, ha esclatat un cas de dopatge al món del tenis.
Sí, el de la romanesa Simona Halep, actual número 9 del rànquing WTA. L'unitat d'integritat del tenis ho ha confirmat en unes proves antidopatge fetes en el darrer US Open, l'exnúmero del món. Se li va trobar una substància anomenada roxadustat, similar a l'EPO, que serveix per oxigenar la sang. Halep ja ha exercit el seu dret a fer-se una contraprova, que s'ha fet ja. Veurem què acaba donant els resultats. Ho ha explicat en un comunicat avui mateix. I veurem què acaba passant. Feia temps que no hi havia un cas així al món del tenis. Recordem que Halep és un nom molt important en l'última dècada del tenis femení, campiona Roland Garros el 2018 i a Wimbledon el 2019.
Déu-n'hi-do, eh? És un cas impactant. Veurem quin és el seu desenllaç. Gràcies, Àlex. Bona nit.
Bona nit.
I abans d'acabar, és el moment d'entrar a Sportium.es, perquè Sportium és la casa d'apostes més gran del país, perquè a Sportium podràs pagar amb Bizum i perquè les teves apostes guanyades les podràs cobrar en efectiu en qualsevol dels més de 3.000 locals que tenen. Per exemple, aquesta setmana el partit del Barça davant l'Atlètic Club de diumenge es paga a 1,57 la victòria del Barça, a 4,33 l'empat i a 5,25 la victòria de l'Atlètic Club. Juga amb responsabilitat, només majors de 18 anys.
És el moment de fer la teva aposta a Sportium.es, la casa d'apostes més gran del país. Tria el partit i diverteix-te des d'on vulguis. A més, a Sportium podràs cobrar els teus guanys a qualsevol dels 3.000 locals disponibles. Entra ja a la casa d'apostes número 1 de Catalunya. Sportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18 anys.
Vinga, ja
veure si tanquem el Tu diràs 3 minuts per sobre de la una de la matinada. Fins aquí aquest programa que hem fet amb l'Àlex Massan a la producció i amb el gran Joan Ferrús al control tècnic. Demà, com sempre, més esports i molta més ràdio. A RAC1, descanseu.
Tu diràs.
RAC1. Notícies. Víctor Cullell.
Bona nit. 3 minuts per damunt de la una. Giorgia Meloni jurarà aquest dissabte el càrrec de primera ministra després que aquesta tarda hagi acceptat l'encàrrec del president de la República, Sergio Mattarella. Meloni liderarà el govern de coalició d'ultradreta amb el suport de Matteo Salvini i Silvio Berlusconi i serà la primera dona en fer-ho en tota la història del govern italià. La gran batalla en les negociacions per formar govern entre germans d'Itàlia, la Lliga i de Forza Italia ha estat definir els ministeris. Finalment, l'executiu tindrà 25 membres, amb 2 vicepresidents, 24 ministres i un subsecretari de presidència. Aquest dissabte, Barcelona serà l'escenari de la sèrie The Crown. La sèrie de Netflix ha escollit la plaça Francesc Macià i l'avinguda Pau Casals per rodar part d'un capítol, el que acabarà amb la mort de Lady Di, un dels personatges clau de la 5a temporada. L'espai ha de simular la ciutat de París de finals dels anys 90. Per això els comerços del voltant també s'han hagut d'adaptar i en les properes hores viuran de primera mà el rodatge de la sèrie. Ho ha explicat el 9C de RAC1, Cristian Garrido, director del restaurant Sandor, un dels històrics de la plaça.
Cerrar no nos hacen cerrar, pero sí que todo lo que es la zona de la terraza sí que no la podremos usar en ese horario. A mí me han dicho que tancarán toda la circulación de la rotonda y de lo que es la diagonal, un poco Tarradellas. Eso es lo que me han comunicado. No sé si cerrarán todo drásticamente o dejarán algo abierto.
Feia un mes que els botiguers sabien que hi hauria el rodatge, però finalment es va haver d'ajornar per la mort de la reina Elisabet II. Tot això en un dia en què Esquerra ha condicionat el seu suport als pressupostos generals de l'Estat a la reforma del delicte de sedició. Els republicans han anunciat que no presentaran cap esmena a la totalitat. Oriol Junqueras confia que el Congrés pugui configurar una majoria per reformar aquest delicte i, mentrestant, el líder d'Esquerra dona marge a la negociació dels comptes.
Estem negociant en termes pressupostaris i estem negociant, per exemple, qüestions tan rellevants com els incompliments que fins ara s'han produït respecte als pressupostos dels exercicis anteriors. Estem negociant qüestions rellevants en molts àmbits del finançament, en molts àmbits de les infraestructures, de moltes de les previsions pressupostàries que a nosaltres ens semblen poc adequades a la realitat econòmica i social.
Lluny d'Esquerra, els partits independentistes es posen les mans al cap davant la decisió dels de donar llum verda als pressupostos. Des de la CUP, en carregat contra l'estratègia d'Esquerra i, com era d'esperar, sí que han presentat l'esmena a la totalitat. També ho ha fet Junts, que, per cert, aquest proper matí celebrarà el seu Consell Nacional a Vic. Servirà, en part, per mesurar quin impacte ha tingut dins el partit la sortida del govern. I a partir d'aquest dissabte i durant tot el cap de setmana se celebra el Festival d'Arquitectura 48 Hores Open House. Més de 200 edificis de l'àrea metropolitana de Barcelona, Vilassar de Dalt i Sitges estaran oberts a tothom per poder-los visitar. És el cas de la Torre Jujol de Sant Joan d'Espí o de la Casa dels Cargols de l'Hospitalet de Llobregat. En alguns casos, fins i tot, és l'única oportunitat que hi ha en tot l'any per fer-ho, com és el cas de les terrasses del Mare Magnum o la Torre Mafra a Barcelona. Això sí, com és habitual, només una desena part de les visites té inscripció prèvia i, per tant, cal fer cua per veure'n la resta. Ara els esports. Amb Àlex Massana.
El jugador del Barça, Gavi, ha guanyat el trofeu Golden Boy, premi que concedeix Tuttosport, el millor jugador de l'Europa sub-21 de l'any, de la mateixa manera que va fer en el trofeu Copa. El jugador andalús succeeix a Pedri, el vigent campió. Alexia Putellas també ha tornat a ser premiada com a millor jugadora de l'any. Ronald Araujo del Barça, Leandro Cabrera de l'Espanyol i Santi Bueno del Girona han estat convocats en la prellista de l'Uruguai de cara al Mundial de Qatar. Els també blaugrana Memphis Depay i Frenkie de Jong han anat convocats preseleccionats amb la selecció dels Països Baixos. Encara en futbol, la Juventus de Turí ha guanyat aquesta nit a l'Empoli i el PSG ha superat la Lazio per 0-3 amb gol i dues assistències de Leo Messi. D'altra banda, el Real Madrid ha guanyat 72-56 l'Estrella Roja a la quarta jornada de l'Eurolliga de bàsquet. El Freiking Granollers ha perdut 43-32 contra la Demar de Lleó en la 7a jornada de la Lliga Asobal d'handbol. I, finalment, el Barça de futbol sala ha perdut a la pista del Pozo per 2-1 en la primera derrota de la Lliga dels Blaugrana, que segueixen líders. L'Indústria Santa Coloma dorm tercer a la taula després de superar 3-2 l'Osasuna Magna.
I pel que fa al temps, cap de setmana de cel variable i ambient càlid. Al migdia, Ponent i el Pirineu Oriental, temperatures una mica més altes que les d'aquest divendres. Matí de dissabte, amb algunes precipitacions al nord de les comarques de Lleida, i diumenge a la tarda, ruixats al Pirineu i al Prepirineu Occidental, que també podran aparèixer al Pla de Lleida i a la Catalunya Central. És tot. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
RAC 1.
Ernesto Valverde, entrenador i fotògraf, retrata l'estat actual del Barça. Aquest diumenge a les 9, al Camp Nou, Barça Atlètic de Bilbao. Des de les 8, a RAC 1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank, Estrella d'Am i Xarxa Fort de Catalunya.
RAC 1.
Tots som 1.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
La Sènia!
Sí!
Sants!
Sí! Els
Bunyoles!
Sí!
La Prosperitat!
Sí!
Sant Cugat!
Sí!
Sarrià Sant Gervasi!
Sí!
Guinardó!
Sí!
Terrassa!
Sí!
Anglès!
Sí!
Les Corts!
Sí!
I...